Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts. Passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dia, ens tornem a trobar a Ràdio Estel per parlar de salut. Avui amb metges especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, amb l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de So José Matoses, a la direcció i producció a la Susana Armengol i a la conducció qui us parla Marc Rius. Avui parlarem de la manca de desig sexual amb els homes. Per quin motiu desapareix el desig? És una malaltia? Quin és el metge que tracta aquestes persones? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctor, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Doncs mira, Marc, és com el que parlàvem ahir, no?, quan parlàvem d'addicció al sexe. Avui parlem una mica del contrari, no?, de la falta d'interès, la falta de desig. Si d'alguna manera entenem que la sexualitat necessita, per posar-se en marxa, doncs, un interès, un desig, una libido, com diem habitualment en termes mèdics, doncs ens trobem en aquests moments que és bastant freqüent i està augmentant d'una manera, fins i tot, podríem dir, preocupant, la falta d'interès no només dels homes, sinó fins i tot de les parelles, no? I estem en un moment en què això, doncs, està passant d'una manera bastant, bastant alarmant. En el cas dels homes, que és el que ens assentarem, perquè és el tema que ens dediquem més a la Fundació Puigverd, encara que ja sabeu que hi ha un apartat de disfunció sexual femenina, però jo em dedico específicament com a andròleg als homes. Els homes hem tingut sempre, o han tingut sempre, una sexualitat molt genital. Vol dir això que s'ha focalitzat molt en aconseguir el plaer a través dels òrgans sexuals directes o primaris, com són el penis, els testicles, i per tant es basa quasi tot ben bé en la penetració. Això provoca que d'entrada es deixen al costat altres elements importants, com pot ser doncs, les fantasies, l'erotisme, etc., que ja en parlarem. I sobretot, amb alguns homes, a mesura que va passant el temps, si apareixen problemes tant de disfunció erèctil com d'eiaculació precoç, que ja hem, en altres programes ja hem dit que són bastant freqüents, com a disfuncions sexuals, la immediata reacció de l'home és la pèrdua de desig. Clar. És a dir, no es vol enfrontar el problema i la manera de no enfrontar-se és l'evitació. I llavors un problema que començava a ser d'una manera, que és una mala resposta, acaba sent en què ja no es busquen les relacions i això provoca un problema que és molt greu. Jo crec que seria bo quan una persona, qualsevol que ens estigui escoltant, si creu que té un problema de desig, igual que dèiem ahir que no es pot medir la sexualitat per quantitat, és molt difícil, perquè hi haurien unes variabilitats que tenen que veure amb l'edat, tenen que veure amb molts factors, però sí que podríem dir que d'alguna manera sí que hi ha un cas que es pot dir primari o secundari. Mm-hmm. Què vol dir primari? Primari és una persona que ha tingut sempre poc interès per la sexualitat. Ja. Aquesta persona arriba un moment...
Part de l'edat ja de la jove.
Exacte, d'inclusió amb joventut, doncs, tots hem tingut amics i sabíem que era el sortit, no? El que sempre estava pensant a veure on hi ha noies, a veure on hi ha marro, on hi ha sexe...
També n'hi ha altres que tant els hi feia.
Exactament, i això entra dins d'un rang de normalitat, clar. Aquest que tenia poc interès, de forma habitual, si s'estableix en una relació, moltes vegades el seu comportament pot semblar que ha perdut el desig, però és que ja venia d'aquesta forma de ser.
Clar.
Mentre que és més preocupant el secundari, que és aquell que tenia una atracció important, tenia un interès molt gran, però, en canvi, quan passa el temps, la va perdent. I aquí entraríem després a parlar les fases aquestes que comentarem que és molt important.
L'andropausa o menopausa masculina és el procés per al qual les capacitats sexuals de l'home disminueixen amb l'edat, igual que altres funcions orgàniques. Resultat dels baixos nivells de testosterona en l'organisme o bé pel mal funcionament dels receptors de testosterona.
Molt bé, doncs, doctor, continuem. Quan es considera un problema la falta o la manca de desig sexual?
Bueno, és un problema, igual que tots aquests trastorns, quan provoquen problemes de parella. Vull dir, en el moment que està afectant ja a lo que és el core, no?, la part interna de lo que és la relació de parella. Avui dia, jo crec que tots anem cansats, tothom pot atribuir aquesta falta de desig a un cansament, a un estat més o menys d'estrès, però hi ha alguns que són bastant constants amb aquestes pèrdues d'interès o de pèrdua de desig, que són la monotonia i la falta de comunicació. I la monotonia o la rutina, no?, com molta gent, bueno, doncs la vida, home, la vida, habitualment la vida rutinària. Hi ha poca gent que tingui una vida prou interessant des del punt de vista general. Tots fem una feina que podíem entrar dins de la rutina. Tothom té uns hàbits i uns costums que podien ser rutinàries, però a la sexualitat aquí has de ser imaginatiu i has de posar-hi fantasies. Jo crec que hi ha persones que tenen un perfil ja que afavoreix això. Jo parlo sempre, per exemple, persones que tenen poca iniciativa, no?, que és molt habitual trobar gent que no té, doncs, idees noves, no és capaç de generar, doncs, una necessitat amb la parella de fer coses diferents, de sortir, d'anar al cine, d'anar... No fan falta fer grans coses. No es pot fer sempre viatges meravellosos.
Clar, ni cal gastar massa despeses,
però a vegades
coses diferents.
Un passeig. Però el passeig també té que tenir certes coses, no?, com pot ser, per exemple, el romanticisme. Jo parlo molt d'una forma que entenc que és interessant, que és el que jo parlo del sexe de passadís. El sexe de passadís, que vol dir que tu estàs a casa i tu et creues amb la teva parella, doncs, a la cuina, on sigui, i en aquell moment, doncs, una paraula, una frase, una carícia pot anar encenent un camí perquè després pugui haver-hi una trobada sexual.
En general no ho fem.
Exacte, és el que jo dic, crear l'ambient adequat. No? Jo li dic moltes vegades a la gent, escolta, quant temps fa que no li diu que l'estima, per exemple, o quant temps fa que no feu un sopar purament que sigui per alimentar-se, sinó posar unes palmetes o posar una música agradable o un menjar amb algun toc que pugui crear aquest ambient favorable, la llum, la forma de parlar, fins i tot. Jo crec que amb la idea que deia, em preguntava una mica, Marc, per què passa això? Home, hi ha tres tipus de desig, no? El que diríem que és impulsiu és el desig que tenim quan ens enamorem, no? Quan les primeres cites...
Les papallones aquelles.
Exacte, llavors allà tot és desig, no? I tenim ganes de veure l'altra persona, de tenir el contacte físic. Però després hi ha dos tipus també de desig diferent. Un que diguem actiu, que és aquell que un fa per provocar una reacció. És dir, tu fas una cosa i fins i tot arriba a haver-hi el tercer, que és el reactiu. Jo no tinc ganes de tenir sexe, però la meva parella, que sí que en té, sap que em pot fer de demanes coses i em pot fer a mi reaccionar. Per tant, diria més l'impulsiu, l'actiu i el reactiu. El problema és quan el reactiu no funciona. És a dir, quan tu acaricies la teva parella i dius deixa'm que tinc son, o que estic molt cansat, o veus que sigueix mirant el mòbil o el llibre i no treu la vista d'allà, això ja és mala senyal. I avui hi ha també unes conductes que es diuen conductes evitatives, que són també molt perilloses, no? Per exemple, si tu veus que la teva parella ràpidament se'n va a dormir intentant anar més ràpid que tu, perquè quan tu arribis ja està dormint i no hi hagi la tentació, que no sigui cas que vulgui fer, o es posa a fer una cosa, com pot ser llegir un llibre, i ara no em pertorbis perquè estic llegint, i ara perdré el punt, no? Vull dir, tot això fa que hem de crear aquestes condicions, aquesta idea de l'ambient adequat, aquest romanticisme, aquest sexe de passadís, tot això és el que afavoreix que la sexualitat es pugui portar. No existeix una fórmula màgica, però sí que sabem que tots els que cauen amb el tema de la rutina, de l'avorriment, de la monotonia, estan perduts. I això, doncs, home, s'ha de combatir, no? No hi ha fórmules màgiques. No hi ha fórmules màgiques.
Ja, clar, dic que no hi ha fórmules màgiques, però què feu, els especialistes, què es pot fer per tractar la manca de desig sexual? Hi ha alguna manera? O...
Sí, el primer que hem de treure és tensió, no? L'obligació i el desig són grans enemics. És a dir, només falta que un sàpiga que té l'obligació de fer alguna cosa, perquè llavors el desig... Per tant, no programem... Aquesta gent que et diu a vegades pues, allò del sábado sabadete, doncs amb l'espatlla això no funciona.
No,
això pot estar bé per quan la gent comença, els enamorats, i queden pues, un dia, i és el dia que es troben i que tenen la trobada.
No,
i
potser no poden anar un altre dia.
Quan surten de casa ja saben que van això, no? Però quan tu vius amb la teva parella a casa, aquí has de destensionar això. I s'ha de afavorir el mecanisme perquè això succeeixi. Però això ho faríem amb tot. Si tu li vols donar una notícia, vas preparant a l'altra part. No li deixaràs caure la notícia de cop. Si creus que la notícia pot ser impactant, tant en positiu com en negatiu, per exemple, jo et diria, amb una festa de compleanys, no? Que seria emocionant que tu no sapiguessis el regal fins a l'últim moment i que te'l posessin embolicat perquè te'l podrien donar a la mà directament. Clar. Si algun dia et fa un regal a la mà directament, això té poca... Té poc romanticisme, clar, té poc encant, no? Doncs això és el mateix. No ens despullem ja d'entrada, anem jugant a les carícies, anem jugant i ja fem preàmbuls, evitem el sexe directe, procurem que es prepari tota l'atmosfera perquè això pugui succeir. No hi ha un lloc on es pugui comprar el desig. El desig no es pot... És com quan ven els nens, les mares amb el pediatre i diu, el nen no té gana. Doncs miri, la gana no es pot comprar. Ara, pensi que li agrada al nen, o millor si el nen no vol verdura, però li barreja amb una mica d'algú que li agrada, potser s'ho menja més a gust. No li faci menjar verdura si no la vol a tota costa, perquè l'acabarà odiant. Llavors, aquí és el mateix. Això té que entrar d'una manera natural. Hi ha algunes situacions, de totes maneres, mèdiques, amb les quals pot fallar el desig. Si vols, en parlem una mica més endavant.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd.
Sí, et deia, Marc, que hi ha causes, no? Hi ha causes físiques, hi ha alguns problemes, per exemple, persones que prenen antidepressius, substàncies tranquil·litzants, poden disminuir per uns mecanismes, doncs, ara que no ve el cas explicat, però disminueixen doncs, l'alliberació de certes substàncies que provoquen i augmenten la capacitat de resposta sexual. Però, bàsicament, el nostre cervell té una part, diríem, animal, que funciona com, si em permeteu, i no, ningú se senti ofès, una mica com els animalets, com els gossets, no? Que és la recompensa ràpida. Quan tu tens aquesta fase d'enamorament, aquesta fase inicial, predominen en el teu cervell les fantasies, els pensaments eròtics. Tens ganes de que això succeeixi. Però si tu tens una sexualitat activa, també funciona la gratificació, perquè tu passes bé. I si tu el sexe el vius com algo gratificant, jo li dic als meus pacients que el sexe és el contrari al menjar. Quan tu tens ganes de menjar, menges i se te'n va la gana. Quan tu tens sexe, et venen més ganes. És com el que va al gimnàs. El que no va mai, el dia que va, li fa mal tot i ja no té ganes de tornar. El que va cada dia ho necessita, el cos li demana. Sí, llavors el sexe l'has d'alimentar. I quan jo parlo de sexe, no sempre l'hem de relacionar un cop més amb aquesta sexualitat genital, de la penetració, de que tot té que acabar amb ejaculació, amb orgasme. Escolta'm, es poden fer coses meravelloses amb carícies, amb petons, fins i tot arribar a estadis preclímax. Però sí fomentar i no separar molt, perquè si tu evites molt el contacte físic, llavors cada cop es fa més difícil. Es van crear unes barreres, unes faltes de comunicació, i llavors, d'alguna manera, a vegades pot trobar-se com incòmode quan l'altra persona li aborda la intimitat, perquè no està acostumada. Llavors, que torno a dir, salvo que hi hagi una malaltia important, el que hem de fer és treballar això, treballar aquestes fantasies, treballar les fases eròtiques, pensar en allò que ens agradava al començament, perquè segurament si amb aquesta persona han decidit formar una vida i estem compartint, que és el que estem parlant sempre dins d'aquesta sexualitat de parella, no? Vull dir, els comportaments són molt variables segons el tipus de vida que té un, però quan generalitzes sempre parles amb persones, els que descriuen falta de desig normalment és dirigit a algú, no? Aquesta que jo deia situacional, deia, contràriament a la global, que és que el que no té ganes amb ningú. Hi ha persones que es troben amb la cosa estranya que no tenen ganes amb la seva parella, però en canvi sí que en tindrien amb altres. Això vol dir que la seva parella li ha fet perdre aquest interès o l'ha perdut. Tampoc li posem la culpa a l'altra part. Estem amb les dues. Llavors, per crear aquest ambient favorable s'ha de tornar a recuperar tot això que li he dit, les fantasies, l'erotisme, la intimitat, el buscar aquesta sensualitat, no només sexualitat. Si busques una resposta ràpida, moltes vegades pots trobar que això ja no funciona, perquè si no has posat en marxa tot l'altre, potser no t'arribes a excitar ni tu ni l'altre, i llavors pots acabar fent mal, pots acabar sent una mica com invasiu, poc gratificant. Llavors, en canvi, si s'arriba a una sexualitat com la que era al començament, motivant-se les dues parts, això funciona millor.
La persona que té manca de desig sexual es pot arreglar d'alguna manera amb fàrmacs, o això ja és una altra història?
Sí.
El fàrmac potser és més per la potència?
Sí, bueno, s'han desenvolupat molts més productes en relació a la disfunció erèctil, no? I s'han fet molts programes, s'ha parlat, tothom coneix el Viagra, i qualsevol que digués te'n diria dos o tres, no? La falta de desig no és tan fàcil de trobar-la, sobretot en gent jove. Una altra cosa, que ja seria un tema molt gran, seria, per exemple, les dones quan tenen la menopausa, que tenen una baixada d'hormones clares, i els homes, que també hem parlat algun dia de l'andropausa, que no és una tan fàcil de detectar, però moltes vegades acompanyada de baixada de nivells de testosterona. Curiosament, tant amb l'home com la dona, l'efecte més positiu per augmentar el desig sexual és la testosterona. També amb les dones. El que passa és que les dones han d'anar amb molta compte, això ens ho explicaria molt bé la nostra ginecòloga experta, és que té efecte virilitzant. Llavors, si tu dones una dona testosterona, ha de ser dosi molt petita, perquè, si no, el que fa és que li sortirà bigoti, no? Llavors, estarà molt hipersexuada, però tindrem una dona poc atractiva, no? Però unes dosis petites poden ser interessants, o fins i tot de la mateixa hormona femenina. I amb l'home també funciona. El que passa que la testosterona està quedant en compte, perquè si no es dona l'adequada o no la necessita, el problema que li pot provocar és un problema a nivell prostàtic, de creixement de la pròstata, de símptomes que no busquem.
O sigui, pot ser que una persona no tingui desig sexual, però no sigui per culpa de l'hormona. Vol dir que s'ha d'anar amb un professional...
Efectivament.
...que conegui bé el
tema. S'ha d'anar amb un professional, i jo diria que la falta de desig és una de les patologies menys medicalitzades que hi ha. S'ha de treballar més amb els aspectes emocionals, de tipus conductual, ajudar a recuperar aquesta harmonia entre els dos, aquest interès, que moltes vegades doncs, no es produeix en un dia. Hi ha un refredament, no? Clar. I aquest refredament doncs, és com la falta de comunicació.
Sí,
si tu amb la teva parella estàs al dia de tot i vas explicant, tot té sentit. Clar, si tu no parles amb molt temps, el dia que parles de l'ús, que l'altra persona no sap ni de què va. No vol dir que
tinguis...
No hi ha tema, perquè les coses...
S'ha anat perdent.
S'han de portar al dia, no? I amb la sexualitat tampoc pots perdre. Si perds aquest interès i això es cronifica i no s'aborda el problema per les dues parts, perquè tanta culpa té un que l'altre o tanta responsabilitat?
Clar.
No parlem de culpes. Tan responsable és un com l'altre, però es va creant aquest espai, aquest forat, que no s'omple de passió, d'enamorament, d'interès, de comunicació, de sensualitat, d'erotisme... Si tu tot això ho perds... I això, home, es pot explicar, però tots sabem el que estem dient. És qüestió de posar-ho en pràctica. I no es fa en un dia, tot això es va millorant, doncs és evident que a casa, si un el diumenge no surt, també s'ha d'afaitar. I si no surt, també s'ha de dutxar.
Clar.
I si pots anar per casa, no dic que hagis d'anar vestit amb trajo, però, home, una mica decent, no? Vull dir, a veure, no és el mateix erotisme anar en pijama que anar vestit amb... O com a mínim, en algun moment, doncs, aquest pijama té que saltar pels aires.
Són moltes coses, eh?
Són moltes, però són molt fàcils de fer. No estem demanant coses que no es puguin fer.
Modificar l'estil de vida pot ajudar a augmentar el nivell de desig?
Sí, l'estil de vida és evident, no? Vull dir, tot el que sigui millorar la salut és millorar la salut sexual, és millorar la sexualitat. Una de les coses que pot provocar aquesta pregunta és no trobar-se bé, no? Quan alguna vegada hem parlat, i em sembla que en parlarem en un programa la setmana que ve, sobre l'envelliment sexual, no?
Sí.
L'envelliment sexual té que veure moltes vegades amb no trobar-se bé. I si un té una malaltia i li fa mal la cama, o té un problema que ha tingut una artrosi, o la té, doncs clar, això modifica. Però no és la causa més important. Igual que quan es fan marcadors de salut i de felicitat, no surten algunes malalties com molt importants de cara a la percepció de la salut, no?
Uh-huh.
O la percepció de la felicitat. Per exemple, és molt més important per una persona a certa edat, per exemple, trobar-se acompanyada, tenir un entorn familiar. Doncs això és igual. Perquè hi hagi una bona activitat sexual, hi hagi un bon desig, és molt important sentir-te desitjat. no només tu desitjar, sinó que l'altra persona també ho està fent d'envers de tu, no? I tot això no es pot demanar.
Clar,
això no es pot demanar, això ho has de fer sortir. I per tant has de treballar, has de posar interès. És com tot, el que es compra unes plantes les té que regar i les té que podar i els té que canviar la terra. Quan tens un gosset l'has de treure a passejar, li has de canviar el menjar, li has de treure les seves necessitats. Clar. A l'altra persona, la sexualitat la tenim, tots la tenen. El que es posi en marxa o no, el que una persona o una parella funcioni o no, a vegades depèn de petits detalls. I aquests petits detalls no són cars, no són difícils. Ara, s'han d'anar fent.
Existeixen aliments eficaços per, no sé, per augmentar la libido o és una llegenda urbana, això?
Bueno, sempre s'ha parlat, no?, dels productes afrodisíacs. En principi, no existeixen. El que passa que jo crec que entra en part d'aquesta conjuntura que jo deia favorable, no? Pues fer un dia un sopar fora, clar, doncs, home, si menges allò que t'agrada i és un menjar, no tampoc que arribis a casa que després no pots caminar, no, perquè t'has banyat amb alcohol i has menjat quantitats desmesurades, però
no cal tant.
Però allò que t'agrada et desperta els sentits.
Clar.
I si tu has començat una nit amb una sortida de casa, amb la qual t'has arreglat, t'has perfumat, t'has vestit bé, has estat en un lloc maco, no vagis una nit que algú estigui a trobar sexual, home, no vagis amb...
A la taverna no.
A la taverna d'en Pepe, perquè no m'entens, buscar un lloc...
Clar, clar.
Que a vegades
hi ha molts llocs i tampoc són més cars.
No tenen per què ser cars, però menjar allò que t'agrada i l'altra persona que li agrada i comentar-ho, i aquí es pot jugar amb un erotisme lingüístic, no? De quan parles, doncs, els aliments tenen molt que veure amb la sexualitat, no? Sí. Jo crec que no hi ha un lloc on es pugui comprar la libido, on es pugui comprar l'interès, però sí que es poden fer coses, i aquí té que veure des de la perfumeria, la vestimenta, la música, la veu, els comportaments, tot això influeix. I això, si ho hem aconseguit i hem enamorat una persona que ha decidit en algun moment compartir la vida amb nosaltres i tenir relacions, doncs a vegades ho perdem per abandonament, no? Per falta, el no regar la planta s'acaba morint.
I tant.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs, continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, i ell ara ens farà un resum en general del que hem parlat aquesta tarda.
Sí, doncs, jo crec que... Espero que els oients ho hagin tingut clar, no?
Està molt clar.
No és ben bé, o no té per què ser una malaltia, la falta d'interès sexual. És una situació que es dona... No només es dona amb l'esfera sexual avui dia, es dona amb molta gent, fins i tot amb gent jove, que jo sento a vegades els meus fills que diuen m'estic avorrint, no? I ho diuen, m'estic avorrint. Al final, el que està dient un que té poc interès és m'estic avorrint. I la diferència entre avorrir-se i no avorrir-se amb la quotidianitat, amb la vida, amb el sexe, amb la feina, és trobar aquells al·licients que et motivin cada dia, doncs, per aixecar-te, per anar a treballar, per fer coses. I fer coses, doncs, és tenir iniciatives i compartir-les. I comunicar allò que et ve de gust, i si l'altre no li ve de gust, doncs trobar el pacte, avui fem això i demà fem allò. Procurar satisfer totes aquestes idees. I la sexualitat és el mateix. És demanar, parlar, allò, això m'agrada, això no m'agrada, no m'agrada que llegeixis el llit perquè ja en seguida t'adorms, o no te'n vaig a dormir mitja hora abans que jo, perquè quan pujo ja estàs dormida. Llavors, d'alguna forma, tot això, parlar-ho i convertir-ho d'idees en fets, és el que fa que uns funcionin altres, no? És no rutina, no monotonia, molta iniciativa, molta sensualitat, molt escoltar, molt parlar i posar-hi molt interès. I si tens molt interès per algú, el desig ve segur, segur. I el trobaran perquè en algun moment de la seva vida aquestes persones, si no han deixat que això es deteriori molt, ho poden solventar per ells mateixos. Si no ho aconsegueixen, que vinguin a veure'ns, nosaltres els escoltarem i els farem trobar aquests punts de connexió per recuperar allò que d'alguna manera havien perdut. Perquè si perd l'interès un, a la llarga el perdrà l'altre i al final el perdran els dos i potser acabin trencant la parella.
Molt bé, doncs, doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, cada vegada que venen els metges de la Fundació Puigverd, que declara el prestigi que té la Fundació Puigverd. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies, Marc.
Adéu-siau. Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà. Demà també amb Temps de Benestar. Demà tenim És gran, ser gran. Us esperem. Fins demà. Adéu.